Festes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet. Aquest Festa Festa, el que esteu escoltant ara mateix, és el 794 en presència internet i el 2583 de tota la seva història, que va començar ara fa més de 35 anys. Com sempre, el trobareu penjat al web festafesta.cat a partir del divendres 23 de maig de 2025, diada de Sant Desideri i Sant Mercurial. Un cap de setmana en què trobareu festes a Corbins, a Linyola, a Bonastre i a Camós, entre d'altres poblacions que fan festa. Aquesta setmana, el tema central del programa és el llibre L'Espoli General, la requisa franquista del patrimoni del moviment associatiu i obrer dels territoris de parla catalana. Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular. Veniu? Sí, ens acompanyeu? Doncs ara sí, comença el Festa Festa.
Associacionisme a la ràdio i a internet.
El Festa Festa és el programa que podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i el canal de Telegram, i accedir a tots els continguts del Tornaveu i pel barcelona.cat/cultura popular, la web de l'Institut de Cultura de Barcelona. També podreu escoltar el programa per les aplicacions de podcast d'Apple Podcast, YouTube Music, Spotify i Overcast. I sigueu molt benvinguts els que ens esteu escoltant des dels vostres aparells de ràdio, des de les emissores que cada setmana ens fan confiança. I que en són moltes, com cada setmana ens espera la igualtat del Tornaveu, el casteller, les seccions dites i refranys, la tornada de Follet, els cants de taverna, els remeis de l'ermità, i tancarà la roda de seccions amb Norbert Tomàs amb la secció Calendaris per no perdre el temps. I tot això ben relligat amb una selecció de temes musicals. Anem ara a trobar-nos amb la Neus Morán Jimeno, autora del treball L'Espoli General, la requisa franquista del patrimoni del moviment associatiu i obrer dels territoris de parla catalana, del 1939 a 1971.
Festa, festa!
Amb Amadeu Carbó.
Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya i per la Federació d'Ateneus de Catalunya.
El mes d'agost de 2022 dedicàvem un programa especial d'aquells tranquils a conversar amb la Neus Morán Jimeno. El motiu era la publicació del llibre L'Espoli Franquista dels Ateneus Catalans. Ara, 3 anys després, la cosa ha anat creixent. La recerca de la Neus Morán ha anat afinant, donant precisió a les informacions que aquesta autora ja disposava, tant que ara ha publicat també amb l'editorial L'Avenç el llibre L'Espoli General, la requisa franquista del patrimoni del moviment associatiu i obrer dels territoris de parla catalana 1939-1978. Un assaig de 432 pàgines que desgrana al detall el que va significar aquest espoli com a eina de repressió i que va tenir una incidència especial als països de parla catalana. Hem anat a trobar a la Neus Morán i així, tot xerrant, ens ha explicat què ha passat aquests 3 anys que separen aquests dos llibres.
Bona part d'aquests darrers anys els he dedicat a localitzar i analitzar la documentació que es conservava als arxius per tal d'aprofundir en l'estudi de la requisa del patrimoni del món associatiu i obrer dels països catalans. Un tema que amb aquest enfocament i abast territorial no havia estat objecte d'estudis historiogràfics previs. A gairebé 89 anys de l'inici de la guerra i de les primeres confiscacions efectuades pel bàndol sollevat, molts dels documents han estat disgregats en fons i arxius històrics i administratius diversos. Tot aquest material, un cop localitzat i analitzat, s'havia d'estudiar de manera contrastada amb la bibliografia i les fonts secundàries que tenien de referència. Una particularitat d'aquest llibre és que precisament fa això, ampliar el focus al conjunt del territori. Era important fer-ho per comprendre els perquès de la requisa franquista, entesa com a mecanisme repressiu, i la intensitat en què fou implementada a casa nostra. Alhora, durant tot el treball, he buscat identificar el màxim nombre de víctimes possibles, fossin ateneus, corals, col·lectivitzacions, cooperatives, agrupacions o societats, i traçar el destí dels béns que es foren confiscats, que són múltiples, des de mobles, immobles, documentació o dipòsits bancaris. Tot aquest estudi en paral·lel ens ha permès conèixer tant el mecanisme com l'estructura de l'aparell de requisa, així com, d'altra banda, qui foren els beneficiaris de les confiscacions i quin rèdit aconseguien la Unitat.
L'espoli general, la requisa franquista del patrimoni del moviment associatiu i obrer dels territoris de parla catalana 1939-1978, deixa ben clar que aquest espoli és una acció repressora de la dictadura franquista i que tenia uns objectius immediats de destrucció de les organitzacions populars i uns a llarg termini que perdurés en el temps.
La requisa de béns fou sistemàtica i molt ben planificada. La patiren totes les persones físiques i jurídiques que el bàndol s'ha llevat qualificat d'enemigues o de desafectes al moviment nacional a l'inici de la guerra. Podríem dir que en principi fou indiscriminada i general. Els enemics havien perdut el dret a tindre res i tots els seus béns eren confiscats immediatament i passaven a ser declarats patrimoni del nou estat. Així és important entendre que la requisa fou ideada com un mecanisme repressiu de primer ordre en què confluïren dues lògiques, l'econòmica i la repressiva. D'una banda, tenim l'interès econòmic, l'afany recaptatori, del qual en són beneficiaris el nou estat i els sectors de la població que d'una manera o altra havien donat suport al cop militar del 10 de juliol. La requisa patrimonial era una font de finançament ràpida i extraordinària que primer es destina a sostenir l'esforç bèl·lic i després de la guerra a liquidar les despeses de la reconstrucció i engruixir el patrimoni del nou estat. Arrel d'això es produí un trasbassament econòmic que provocà l'empobriment dels considerats desafectes. Òbviament això repercutí molt especialment en les classes treballadores que havien impulsat el moviment associatiu i obrer republicà. L'altra lògica és la voluntat de castigar a la població considerada hostil. L'espoli resultà un mecanisme extraordinàriament efectiu per aconseguir l'anhelat desmembrament del teixit de sociabilitat republicà, que era percebut com un clar contrapoder. Per al règim, aquella destrucció era fonamental per implantar el model social, moral, cultural i econòmic acord amb la seva ideologia feixista. La requisa esdevingué un càstig públic i alliçonador envers les possibles dissidències polítiques. Una demostració efectiva del fer control social que la dictadura utilitzà per garantir la seva pròpia pervivència. Requisar el patrimoni dels desafectes era condemnar-los a la pèrdua del que havien assolit i el que podien construir. Així doncs, imbricat amb l'objectiu polític de la requisa hi ha un component simbòlic. L'acte del decomís seguit de l'embargament, ocupació, transformació, explotació i venda del patrimoni significava públicament la derrota i el sotmetiment dels vençuts. La qual cosa tenia un impacte sobre el consum de la població que abastava des dels àmbits més públics fins als més quotidians, més domèstics, íntims i familiars.
Però no us penseu que aquest espoli va ser un botí de guerra, rapinyant a la babalà. L'Estat va crear tota una legalitat perquè això fos una acció subjecta a llei i, per tant, disposava de cobertura.
La tardor del 1936, la Junta Tècnica de l'Estat comença a treballar en els marcs legals per tal d'emparar, legitimar i regular la confiscació dels béns. Per resumir, podem dir que segueixen tres eixos principals. Un és el que construirà la jurisdicció especial que culmina amb la publicació de la Llei de Responsabilitats Polítiques el 9 de febrer de 1939. L'altre és la normativa sobre el bloqueig de dipòsits bancaris, els anomenats improtegibles. I per últim tenim les normes que afecten a la confiscació de documents, de la qual s'encarregarà la Delegació Especial per a la Recuperació de Documents, que es troba a Salamanca. A banda, tenim totes les normes que afecten a la confiscació en particular d'indústries i cooperatives. Era l'inici, aquella tardor, de la construcció del que serà una arquitectura legal destinada a perpetuar perpetuar l'apropiació dels béns confiscats, amb la que s'anirà definint un aparell de requisa molt minuciós en què s'interrelacionen organismes dels ministeris i de departaments estatals, així com les noves autoritats locals i provincials. Eren, per exemple, les delegacions de Falange, les parròquies, els ajuntaments i els destacaments de la Guàrdia Civil i les pròpies entitats bancàries els que facilitaven els certificats d'antecedents polítics i la documentació sobre la titularitat del patrimoni. Una documentació en la que anirien especificant tant, per exemple, la quantitat de béns, la seva ubicació, la tipologia, la taxació, la situació registral, etc. Val a dir que en tot moment es requerida la col·laboració de les persones afectes al règim en cada municipi, tant per a identificar a les víctimes com per localitzar el patrimoni que s'havia de confiscar, i que també sovint els ajuntaments crearen comissions locals encarregades d'efectuar aquestes requises, i que els propis ajuntaments habitualment acabaran sent els encarregats de la custòdia dels béns embargats mentre es resolen els procediments judicials o mares de responsabilitats polítiques. Tanmateix, el màxim beneficiari fou el nou estat, i com ja he dit, el nou estat fou el que decidí el destí dels béns que havia integrat en el seu propi patrimoni tal com establia la seva normativa.
Per dimensionar aquest espoli, la Neus Morant ens ha donat dades molt concretes i fan esgarrifar.
He constatat el decomís de 741 propietats immobles de 455 associacions dels Països Catalans. 455 d'aquests immobles estan domiciliats a Catalunya, 154 al País Valencià i 22 a les Illes Balears. Fins ara també he corroborat la confiscació de 96 milions de pessetes republicanes bloquejades als comptes bancaris improtegibles, que poden transferir a un compte especial a disposició del Ministeri d'Hisenda. Seguint les equivalències monetàries que aporta el professor en economia Lluís Planas, una peseta republicana igual a 13,91 euros actuals, vindrien a ser estos 96 milions de pessetes uns 1.335 milions d'euros actuals. A banda de tot això, estan les més de 160 tones de documentació que sostreuen els Països Catalans i que són traslladades a Salamanca. Una de les aportacions d'aquest llibre és el total dels improtegibles que són transferits a l'Estat. Un total que inclou organismes particulars, empreses, institucions, entitats, i és una xifra que fins ara no coneixia. Estem parlant de 1.672 milions de pessetes que procedixen dels Països Catalans, que són el 46% dels 3.638 milions confiscats per l'Estat. Seguint les mateixes equivalències que ja citava, vindrien a ser uns 17.500 milions d'euros sobre un total de 50.604 milions d'euros confiscats per l'Estat. Entre els comptes destaquen els de la Generalitat de Catalunya, que fins al moment que hi ha identificat 488 milions de pessetes republicanes, que equivaldrien a uns 6.786 milions d'euros. Les xifres que aportem estableixen el mínim de la requisa, vull dir, allò que hem pogut corroborar documentalment que va existir. Però l'estudi de la documentació ens indica que les xifres inicials foren molt més elevades. Per exemple, hi ha informes que revisar el servei d'incautació del Cepi de les Cons entre 1940 i 1943, en el que l'organisme afirma que Falange tenia confiscats i ocupats 2.558 immobles a tot l'estat i que tenia transferit a la Delegació Nacional de Sindicats. 1.192 d'aquests immobles, que el 47% estaven ubicats als Països Catalans, el 690, el 35% a Catalunya, el 92% a la Valencià i el 10% a les Illes Balears. I així s'han de tindre en compte diverses qüestions. Una és l'opacitat amb la que actuaren els organismes creats per l'exèrcit, especialment a les zones que foren ocupades.
Que t'estic parlant de la Moixiganga!
I amb menys intensitat a Castelló i Lleida, que són unes comissions que no havien comunicat la totalitat dels béns que tenien confiscats a l'aparell de requisa que activa l'Estat a partir del setembre del 36 i en especial a partir de finals del 36. L'altra és el fet que la requisa Suïssa es centra en les propietats immobles que tenien una titularitat clara, en especial aquelles que s'havien adquirit i inscrit total o parcialment abans de la guerra. Els contractes privats o aquells que es realitzen durant aquest període foren invalidats i moltes de les propietats pogueren ser reclamades pels propietaris primers, als quals es possibilita accedir a l'adquisició de les anomenades millores via subhastes que organitzava la secció d'incautacions del Ministeri d'Hisenda a partir del 42. Però l'espoli afecta també les entitats que no estaven inscrites oficialment per motiu que fos, ja fos per ideologia, perquè s'havien creat durant la guerra. Podríem dir que aquestes són les víctimes més vulnerables i el rastre documental de les quals és molt més difícil de resseguir, i això li costa molt trobar la documentació que permet contrastar la titularitat del patrimoni que tenim.
I és clar, un cop llegit l'espoli general, la requisa franquista del patrimoni del moviment associatiu i obrer dels territoris de parla catalana 1939-1978, la pregunta ve sola. Ara, quin és el paper de l'Estat espanyol? Hi haurà restitució o indemnitzacions per als propietaris expoliats? Què passarà?
Les dues lleis restitutives dictades per l'Estat, la del 1986 de cessió del patrimoni sindical acumulat als sindicats i la del 1998 de restitució als partits polítics, han exclòs expressament a particulars i entitats de la restitució o rescabalament pels béns confiscats durant el franquisme. L'actual llei de 2022 de memòria democràtica obre les vies per continuar la recerca sobre l'espoli, però deixa en suspens la reparació a les víctimes del franquisme, entre les quals, per primera vegada, i això és rellevant, inclou a les associacions republicanes. Un suspens aquest que queda relegat a la creació d'unes comissions investigadores que a 2 anys de l'emissió de la llei no s'han constituït i que considere que haurien de ser bilaterals. I d'altra banda, ho relega també a un posterior desplegament de la normativa. Crec que és necessari revertir aquesta situació i que això passa indefugiblement per un compromís i unes decisions polítiques que a voltes, com sabem, responen a la pressió pública. No restituir el patrimoni confiscat a les víctimes perpetua la requisa i continua aprofundint els seus efectes. El no retorn té unes implicacions polítiques i simbòliques que palesen la inoperativitat de l'Estat per fer front als ciments de l'herència llegada pel franquisme amb la qual construir el seu propi patrimoni. Defugir-ho perpetua la impunitat i deixa sense condemna pública i efectiva a responsables de la requisa, entre els quals estan els propis organismes judicials, administratius, civils i militars de l'Estat. La impunitat relega les víctimes, aprofundeix la fractura i perpetua un delicte que està qualificat de lesa humanitat i que és, per tant, imprescriptible. I tot això, òbviament, té un impacte sobre el conjunt de la societat, en la percepció que aquesta té sobre l'aplicació i la construcció de les polítiques públiques de memòria democràtica que garanteixen una no repetició.
Ja ho veieu, 5 pinzellades sobre el tema i ja es veu que espoli general, la requisa franquista del patrimoni del moviment associatiu i obrer dels territoris de parla catalana 1939-1978 és per llegir-lo a fons. Moltes gràcies, Neus Moran, autora d'aquest assaig, per atendre un cop més els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara anem amb el programa.
Festa Festa.
I escoltem ara un primer tema musical, Contrapàs de Broma, del grup She said this life ain't forever, so here together then let's play it on repeat. We can dance, we can dance all night, we can dance in the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, hi, nice to meet you too. Hi, maybe we could go, let's get up off our feet. We can dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. And no
pobre menut que va fer la
Acabem d'escoltar Contrapàs de broma, el grup La Pau Pal. I obrim ara el meló de l'actualitat amb Festa Festa i comencem amb les notícies del Tornaveu amb la Núria Pasqual.
Festa Festa.
Les notícies del Tornaveu.
L'ENS de l'Associacionisme Cultural Català i Arts Cooperativa han organitzat la taula rodona Cultura per a tothom, un espai de debat per reflexionar sobre la inclusió i l'accessibilitat a la cultura popular. L'acte, que tindrà lloc properament, reunirà representants del món associatiu i de l'economia social per analitzar com fer la cultura més participativa i diversa. Aquesta iniciativa s'emmarca en l'aposta per una cultura comunitària i transformadora. Més informació a tornaveu.cat. I la 35a edició de la Sardana de l'Any va culminar el passat 17 de maig amb la celebració de la gala final al Teatre Municipal al Jardí de Figueres. El certamen va reunir les 8 sardanes finalistes, seleccionades prèviament mitjançant un procés d'eliminatòries i semifinals, en què van destacar compositors com Amadeu Escoda i Marcel Sabater. L'esdeveniment va comptar amb la interpretació en directe de les obres finalistes a càrrec de les cobles Ciutat de Girona i Mediterrània. El públic assistent va poder escollir la seva sardana preferida, que va rebre el Premi Popular, mentre que també es van lliurar els guardons de la crítica i el Premi Joves Talents. La gala va posar en valor la vitalitat del gènere i va reafirmar el paper de la Sardana de l'Any com a plataforma de reconeixement per als creadors sardanistes. I Granollers acollirà la 20a trobada de cineclubs de Catalunya els dies 7 i 8 de juny, coincidint amb el 75è aniversari del cineclub AC Granollers. El programa inclou l'Assemblea General de la Federació Catalana de Cineclubs, una xerrada sobre cinema amateur a càrrec de Pedro Nogales, la projecció del film Ni Cap al cinema Edison i una visita immersiva a la tèrmica de Roca Umbert. I fins aquí les notícies del Tornaveu.
Moltes gràcies, Núria Pasqual, per aquestes notícies del Tornaveu. T'esperem la setmana que ve. Ja ho sabeu, heu d'anar, si voleu estar a l'actualitat, a l'última de les notícies que genera el sector de la cultura popular i l'associacionisme, heu d'anar a www.tornaveu.cat, que és el digital de referència. Allí ho trobareu tot el que cal saber sobre aquest sector. I de l'actualitat generalista que genera la cultura popular a l'actualitat, tanquem el focus damunt del món dels castells. És el Baròmetre Casteller amb Sara Soriol.
Festa, festa.
Baròmetre Casteller.
Viladecans, nova colla de set.
Hola, companys de Festa Festa. Repassem les estrenes de la setmana al Baròmetre Estrella. Els castellers de Vilafranca han estrenat el 4 de 9 amb folre a mitges i lideren novament la taula en solitari. Són l'única colla amb dos cromos de la gamma de 9. Ara els Minyons queden en segon lloc i la colla vella es manté en la tercera posició. Entre les colles grans apuntem que la Jove de Tarragona ha posat de sostre el 2 de 8 en folre. En la gamma mitjana de 7, tres colles han anat d'estrena. Els castellers de Badalona ho han estrenat tot, 5 de 7, 4 de 7 amb agulla i 3 de 7 amb agulla. Els Esperxats de l'Estany, les colles de Castelldefels i Cornellà han presentat el 5 de 7, els castellers d'Altafulla han posat de sostre el 3 de 7. I, atenció, els castellers de Viladecans han fet el seu primer castell de 7, un 4 de 7, que els fa mereixedors del premi Un pis més que atorga el Baròmetre Estrella. Mentrestant, els castellers de la Selva, l'altra nova colla de 7 d'aquest any, han afegit el 2 de 6. I fins aquí el repàs del més destacat de la passada jornada. Ara el llistat del Baròmetre Estrella arriba a 90 colles. Recordeu que podeu veure els sostres de totes les colles al baròmetre casteller blogspot.com.
Moltes gràcies, Sara Soriol, i fins la setmana que ve.
Festa, festa!
I seguim donant puntades amb aquest fil musical que recús tot el programa. En aquest cas, tornem a visitar el cicle Vesprades, la música als Ateneus. Aquest cicle que organitza la Federació d'Ateneus de Catalunya conjuntament amb la Casa de la Música de Lleida, de l'Alt Pirineu i l'Aran. Perquè el 31 de maig, a les 8 del vespre, al Parc del Centenari de Golmés, hi trobarem els Cantivers. Cantivers és una proposta que barreja la música i la poesia i fan una proposta molt interessant com la que escoltarem ara mateix. Farem poesia de Cantivers.
Dels giravolts de les fulles, dels secrets vestits amb cares i somriures aparents, enmig de petits cels i petits carrers i estrets temors, on no hi cap la coreografia dels mots que ho ensenyen tot. Serem el trencadís fet d'espurnes en la nit, del foc que crema els desenganys xifrats i les veus insegures i gelades. I en un vers, tot ho esborra. Trencarem el gel sobre l'aigua de cristall. Farem poesia. Llençarem de l'ànima el mirall.
La dansa dels giravolts de les fulles, dels secrets vestits amb cares i somriures aparents, enmig de petits cels i petits carrers i estrets temors, on no hi cap la coreografia dels mots que ho ensenyen tot. Serem el trencadís fet espurnes en la nit, del foc que crema els desenganys xifrats i les veus segures i gelades, i en un vers tot ho esborra. Trencarem el gel sobre l'aigua de cristall, farem poesia i encerem de l'ànima el mirall. Trencarem el gel sobre l'aigua de cristall, farem poesia i encerem de l'ànima el mirall.
Una digital, sempre amb tu.
Serem el trencadís fet d'espurnes en la nit, del foc que crema els desenganys xifrats i les veus insegures i gelades, i en un vers tot ho esborra.
I les veus insegures i gelades, i en un vers tot ho esborra. Trencarem el gel sobre l'aigua de cristall, farem poesia i ens serem de l'ànima el mirall. Trencarem el gel sobre l'aigua de cristall, farem poesia i ens serem de l'ànima el mirall. Trencarem el gel sobre l'aigua de cristall, farem poesia i ens serem de l'ànima el mirall. Trencarem el gel sobre l'aigua de cristall,
farem poesia i et serem de l'ànima el mirall.
Trencarem el gel sobre l'aigua de cristall. Farem poesia i en serem de l'ànima el mirall.
Acabem d'escoltar Farem poesia, de Cantivers. I marxem cap a Vallromanes, allí ens està esperant en Víctor Pàmies amb les seves dites i refranys. Avui, per educar un nen, cal tota la tribu. Són les dites i refranys de Víctor Pàmies.
Fes la festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Per educar un nen cal tota la tribu. És un proverbi africà que ens diu que per conformar la personalitat i l'educació d'algú cal la participació de moltes persones. Allà parlen de tota la tribu, on nosaltres hauríem de fer referència als pares, als germans, a la família, als mestres, als companys de feina, als caps i a un llarg etcètera. Recordo que els meus fills eren a l'educació infantil o primària, que habitualment tenen un tutor per la gran majoria d'assignatures i alguns especialistes per a determinades assignatures com ara música, gimnàstica o idiomes. I jo sempre pensava que millor que cada any tinguessin un tutor o tutora diferent, perquè això els enriquia, per molt bo que hagués estat el del curs anterior i per molt que se l'estimés. Sempre he defensat que hem de ser com més polièdrics millor, amb inquietuds en diversos camps i àmbits. Alimentar l'esperit, el cos, a través de l'esport, la música, el coneixement de la natura i les relacions personals. Per això som éssers que vivim en societat. Per educar un nen, cal tota la tribu.
Moltes gràcies, Víctor Pàmies, per aquesta sabidoria que comparteixes cada setmana amb nosaltres sobre el món de la paremiologia. T'esperem la setmana vinent.
Festa, festa!
I ara una nova entrega del que varen batejar com el Culebrot Antropològic de Ficció, l'Espedra de Fullet, aquesta setmana Els éssers de la Sori, una secció que va capitanejar fa 25 anys en Jan Grau i que ara la tornem a posar en solfa. Endavant amb la Pedra de Fullet.
Pedra de Fullet, 25 anys.
Apa, li Rosa, som-hi, vinga. És l'hora d'intentar desvetllar la pedra. El que passa que sí, que te'n vagis, ja saps.
Vols dir? No, home, no. Has de tenir en compte que jo he ajudat a la pedra, la vaig anar a recollir i em va donar les gràcies, per tant.
Sí, sí, no, i a mi em sembla que hauria d'estar agraïda i que no t'hauria de fer cap mal paper, però mira, saps què? Queda't i a veure què dius. Va.
Per què? Tot allò que tens existeix.
Hola, Pedra, què, com estàs?
Bon dia, Jesús. Bon dia, Rosa. Bon dia, hola, Pedra.
Que potser que ens expliquis què et va passar, no? Qui va ser el poca pena que et va segrestar? Què vols dir, que ja ho veus?
Li aniràs tirant els peus cap. Quan es desvelli, rosegaré la seva fent aquest soroll.
Segur que estarà molt content. El deixaré que es torni a dormir i li tornaré a fer.
Qui és aquest rosega cebes?
Estic intentant arrossegar cebes a tot arreu.
Era un cavador dur a la Cerdanya. A les nits anava a trobar cebes al rebost del seu veí. I aquest, el va maleir demanant que arrosegués cebes per tota l'eternitat.
Com que no tinc més remei que arrosegar cebes? No em costa res de fer-ho per donar un cop de mà a la meva amiga, la Pedra de Fullet.
A totes les xarxes. Som joves. som al teu mòbil.
Escolta, potser que vagi a arrossegar seva d'un altre lloc que aquesta, home, eh? Costa una mica d'aguantar aquest xulent tota l'estona.
Pedra, que et molesta que estigui aquí amb vosaltres?
Jo no puc dir que em molestis, on tu vulguis.
Però sóc agraïda.
Digital,
i quan em vas venir a buscar,
a les 11 del
em va fer molta il·lusió. Tenia tanta por.
No acostuma a passar que et segrestin, la veritat. Escolta'm, Pedra, què ens expliques de nou?
Què vols saber? En qualsevol cas, de nou, re. El que jo explico no és ni nou ni vell.
Explica'ns alguna cosa divertida. Jo no en tinc ganes, la veritat, que facis venir aquests personatges dolents de malson, no.
De malson, no. De son, només. Podria venir el Sunyer des de les estribacions de Sant Pere de Rodes. Hola, Sunyer.
Hola, Pedra de Fullet. Ja he fet adormir els infants de Llançà. Vols que faci adormir algú per tu?
Treu d'aquí el teu sac, que si s'escampen les pólvores que hi portes dins, el Jesús i la Rosa quedaran adormits tot un mes.
M'agrada sembrar pólvores i fer dormir la gent. La meva feina és la de sembrar somnis, la de fer dormir tothom.
Conec uns quants que pateixen d'insomni que segurament els agradarà conèixer el Sunyer. És un bon element, aquest adormidor.
No tots els de la Son són bona gent. La vella de la Son és una mala ànima, desdentada, arrugada com una castanya i amb el nas de ganxo. Viu a Lladó, a Vilarnadal o a Tarabaus, a l'Alt Empordà.
Hola, Pedra. Sóc la Son? La que no deixo dormir. Porto la bossa plena de sorra i la tiro als ulls de la gent. Així no els deixo dormir.
No tinc gens de ganes de conèixer aquest element. Te prefereixo a l'altre, eh? Vull dir, no m'agrada gens.
Va encorbada, aguantant-se amb un bastó amb el que burxa els que estan mig adormits i els torna a desvetllar.
A mi m'agradaria que ens presentessis algú que més aviat fes el son dolç, tranquil, pausat.
Tu vols conèixer la soneta que volta pel Penedès i pel Garraf?
Com és aquesta soneta?
No ho sé. Ningú l'ha vista mai. Se la crida cantant i bé. I abans d'arribar on estàs, ja t'ha fet adormir.
I què li cantes? Qualsevol cosa?
Té una cançó per ella sola. La lletra diu així: Soneta, vine amb l'ull, que no he dormidet encara. Soneta, vine amb l'ull, que no he dormit avui. Soneta, vine amb l'ull, que no he dormidet encara. Soneta, vine amb l'ull, que no he dormit avui.
Jo aquesta cançó la sé, Roser, veuràs. Mira, em sembla que feia així. Soneta, vine amb l'ull, que no he dormidet encara. Soneta, vine amb l'ull, que no he dormidet
encara. Escolta, jo això no m'ho puc creure. Escolta, Jesús, Jesús, que se m'ha dormit aquest. Diu, què faig ara? Desperta,
Ai, hola, què faig aquí a la ràdio?
Escolta, Jesús, això ja no m'ho tornis a fer a mi, eh? Estaves cantant aquí que si una soneta, que si no sé què, i t'has quedat clapat. I a més roncaves, o sigui, que això no m'ho havies dit encara.
Escolta, i la Pedra, on té la Pedra?
També dorm.
Ai, mare de Déu, però llavors, ai, avui sí que hem trobat una manera original d'acabar aquest espai, eh? Perquè ara ves a despertar-la i potser se'ns enfada.
Festa, festa!
Però Valentí Serra de Manresa ja porta 71 col·laboracions amb el Festa, festa. I aquesta, la d'aquesta setmana, és el Marduix, l'herba remeiera. Són els remeis de l'ermità.
Festa, festa!
Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins.
Pau i bé.
Avui us voldria parlar sobre el marduix. Els frares caputxins, seguidors de la vida i exemples de Sant Francesc d'Assís, patró dels ecologistes, que va morir el 1226. Els caputxins, que van arribar a Sarrià el 1578, han conreat des d'antic, amb esforç i perseverança, herbes aromàtiques i remeieres per ús terapèutic i gastronòmic. I han prestat una especial atenció al marduix. El marduix és útil a la cuina i és útil a la apotecaria. I s'anomena la gran orenga, l'orenga major. Herba d'olor i herba remeiera que s'usa a la cuina conventual per perfumar la sopa, les faves, el peix bullit i principalment els guisats de carn o cuinats en ocasió de la celebració a taula de les grans festes litúrgiques. El marduix fa unes flors blanquinoses d'olor molt intensa que en l'antigua s'havien utilitzat en la fabricació de la cervesa fins que fou desplaçat pel llucre. Però sobretot el marduix fou usat pels frares en les tasques d'apicultura per brescar o extreure la mel i per desinfectar les armes, i també usaven el marduix com analgèsic i antiinflamatori. Mentre que el puniol, l'herba de Sant Ponç, els frares i pagesos usaven per fer fumigacions per expulsar els paràsits, particularment les puces i les xinxes. L'any 1751, el religiós caputxí Fra Jacint de Sarrià, molt expert en medicina popular, va escriure que el marduix s'aplica a qualsevol medicina per aquietar els dolors i amb les emplastes emolients resol els sangs traïts i és molt bo contra els refredaments del cap i dona grans dolors. També els antics frares aplicaren el marduix per tal d'alleujar les molèsties de mal d'orella, diu el receptari dels caputxins de Barcelona. Prendràs una porció de marduix i una altra de cansalada i oli i ho faràs fondre i ho posaràs a l'orella. El que fa el ressò d'aquesta herba remeiera, el marduix, les dites populars, especialment les dels ermitans que eren els observadors dels processos de la natura, com ara Fra Ramon dormint amb els Pirineus, en començar la primavera solien dir que pel març el marduix treu el nas. Hem d'assenyalar que les plantes remeieres ja comencen a tenir. D'altra banda, els pagesos i pastors de casa nostra, per tal de mostrar que es malfiaven d'algú, veien fent una mica de cantarella. Ja conec, carreta, que et dius marduix. Que tots tingueu molt bona salut, en pau i bé.
Moltes gràcies, Fra Valentí Serra de Manresa, i ens retrobem ben aviat. En Francesc Sánchez Carcassés no para de sorprendre'ns amb les seves cançons de taverna, i aquesta setmana no serà menys. Endavant amb les cançons de taverna.
Festa, festa.
Cants de taverna. Amb Francesc Sánchez Carcassés.
Malauradament, el passat mes d'abril ens va deixar a l'edat de 84 anys el cantaire i estudiós de l'Avenida Ricard Balió. Balió havia nascut a Igualada, però de ben menut passava llargues temporades a Begur, d'on era la seva mare Montserrat Forgues, filla d'un industrial surer de la localitat Baix Empordanesa, que en una època de la seva vida va emigrar a Cuba. Això va fer que ben aviat visqués de prop l'ambient de les habaneres i el cant de taverna, escoltant i aprenent dels antics cantaires begurencs. Al llarg de la seva vida va ser un gran navegant amb vaixell de vela i empresari relacionat amb Estats Units, curiosament, sent el responsable de portar les hamburgueseries McDonald's a Catalunya. Admirador dels històrics cantaires La Bagarda, El Niño i l'Hermós, l'any 1979 va publicar el llibre Les Más Bellas Habaneras, amb una reedició 1995 d'un recull de 50 cançons que va preservar peces populars que avui encara podem sentir arreu del país. Posteriorment va ampliar el llegat amb un segon volum amb el títol de Recull de Habaneres i Cançons de Taverna de l'Empordà. L'any 2023, la Fundació Ernest Morató li va atorgar el Premi 2x4 en reconeixement de la seva trajectòria i estima pel gènere. I Begur li va dedicar una cantada del mes d'agost. Musicalment, avui a festa, recordarem a Ricard Balió, com és habitual, amb l'acompanyament de la seva filla, Tània, amb una manera preciosa inclosa en el seu primer llibre, La Catalana.
El meu cos et vola tu. Començarem no amb La Catalana.
Que això no em passa amb ningú. Això no em passa amb ningú.
Vengo de Guatemala a Puerto Rico. Como ella
me aniré vestir. Ja es fa de dia. La no facis més. Quan m'has posat la clau. Que no estic pas per
Catalana.
Això. Tinc una vida que no
a Puerto Rico. Como está, como voy a entrar. La materna.
curar. Només és un de curar.
Quien fuera dueño y marido de esa mujer.
No está la meva ciutat.
Ay, qué placer. Quien no haya visto a Vanilla la
mujer. Som a la cara, ve, sin colabora. Universo en blanc, on ara estem ballant. Doncs ha trucat aquest, i m'aixo que em conec. Però que ho saps, el meu cos.
Gràcies, Francesc Sánchez Carcassés, i ens retrobem ben aviat. Norbert Tomàs no para d'investigar això del món dels calendaris, dels almanacs, del món de l'any. Cada dia, cada mes ens porta de les curioses singulars que ens expliquen el que van ser i són aquest fenomen tan singular dels calendaris i els almanacs. Aquesta setmana, a Calendaris per no perdre el temps, en Norbert Tomàs ens parla dels calendaris adreçats a la pagesia.
Calendaris
per no perdre el temps. Com
en Christopher Walken. 150 anys del calendari de l'ermità dels Pirineus.
Una secció del Festa Festa presentada per Norbert Tomàs.
Des de la Il·lustració fins a l'inici del segle XIX, els calendaris i el manà van mantenir uns continguts tècnics, pràctics i senzill, tot atenent els interessos de les classes populars que anaven destinats, principalment la pagesia. Poques variacions de forma tabulada i dolenta. Amb un seguit de temes que s'aprofien tots els calendaris que s'aprofien al nostre planet, tal com un programa explica l'àrbit com aquesta funció. Recordem que ens sent cronologia espacial, cartes eclesiàstics, festes mòbils, pràctiques religioses, dades astronòmiques, judici de l'any, sant moral i les classes humanes.
Durant la Revolució Industrial i després de la llibertat d'edició de calendaris, cap a mitjans del segle XIX, aquestes publicacions revolucionen ràpidament pel que fa a la diversitat de continguts per atendre a un nou públic urbà. Però una colla de capçaleres continuen mantenint el caràcter de publicacions adreçades a la pagesia i al món rural, les quals incorporen també noves informacions com a calendari de festes majors, fires i mercats de tot Catalunya, informacions climatològiques, calendari i consells mensuals per la sembra i les plantacions, les varietats autòctones dels productes de l'hort, de la ramaderia, els animals, de granja i la viram. Consells pràctics i tècnics per fertilitzar el camp i l'hort, combatre plagues, cuidar el bestiar, etc. Remeis per la cura de malalties i lesions, sobretot les derivades de la feina. També remeis pels animals. Anuncis de productes i nova maquinària útil per les feines agropecuàries. Molts d'aquests calendaris van augmentar el nombre de pàgines i il·lustracions per tal de competir amb els altres calendaris de temàtiques ben diverses, com eren els satírics, polítics, religiosos, mercantils, morals, de la moda, enciclopèdics, etc. D'entre els calendaris adreçats a la pagesia en destacarem dos. El calendari del pagès, editat per l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre des del 1856. Aquest calendari va ser un dels primers i promotors per la formació de la nova agricultura a Catalunya, ja que facilitava informacions molt diverses i completes, des de consells sobre sembres i plantacions, informacions climatològiques, maquinària, tècnica de cultiu, etc. Va deixar d'utilitzar el format tradicional de full de 16 pàgines per ser, en poc temps, un llibret amb més de 100. L'altre és l'almanaque Guia del Cultivador Modern, editat als anys 20 i 30 del segle XX a Barcelona i amb distribució a tota la península, que es presentava
com un autèntic guia catàleg de totes les espècies d'animals de granja, aviram, porcs, conills, xais, vaques i de fruites i hortalisses autòctones. A més, contenia profusió d'anuncis específics sobre productes agrícoles i ramaders, la cura dels animals, les seves gàbies, el seu aliment, les seves malalties, així com maquinària moderna de cultiu.
Moltes gràcies, Robert Tomàs, i ens retrobem ben aviat amb més coses singulars, amb més coneixements sobre almanacs i calendaris.
Festa, festa!
El Festa Festa 2583 s'acaba. I aquesta setmana l'hem fet amb Víctor Pàmies, la Sara Soriol, el Jan Grau, Fra Valentí Serra de Manresa, Francesc Sánchez Carcassés, en Norbert Tomàs, la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Arell i qui us ha parlat, Amadeu Carbó. La setmana que ve hi tornarem i us parlarem de la plataforma iGràcia. Ara us deixem amb una sardana, però no amb una sardana qualsevol. Déu me'n guard. Com bé sabeu, dissabte passat va haver-hi el concert final de la sardana de l'any al Teatre Jardí de Figueres. I allí es va dirimir tot el que s'havia de dirimir. I ara ja sabem quina és la sardana de l'any 2024 que donarem a conèixer nosaltres ara aquí en el programa, ara mateix. I la setmana que ve i l'altra programarem el Premi de la Crítica i l'altra la dels Joves Talents. Però ara escoltarem la sardana guanyadora del Premi Popular del concurs de la sardana de l'any 2024, que és La Pepita de Celrà, de Josep Coll i Ferrando, dedicada a la Pepita Brugada de l'agrupació sardanista de Celrà, figura molt estimada i activa dins del món sardanista local i més enllà, i que també va assistir a la gala i va rebre l'escalf del públic assistent. Fins la setmana que ve, us deixem amb La Pepita de Celrà, de Josep Coll i Ferrando.
Oh,
princesa. Em trobaràs entre colors rojos i negres. Anem a la plaça, a la vora dels teus peus. Quan casa és gran encara, no preparis els adeus. Que aquest matí no és més valent que ahir. Vam veure com el sol sortia de mi. Estimar-te unes hores ja em sap greu. Farragós viatge en les hores i els adeus. El sol li enviem cançons al vent. Entre pólvora i pluja i l'espectacle de la gent. I l'espectacle de la gent. L'espectacle de la gent. I l'espectacle de la gent.
les dones, hem vingut a robar-nos les dones. No som més que una banda de pseudopoetes, feu quatre cors que us penseu qui sap què. Hem vingut a robar-nos.